de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Bona tarda, amics i amigues clauers.
Que havia ser el mateix que dir bona tarda, amigues i amics de En Clau de Fraternitat.
Sí, aquí som, una tarda més de diumenge, amb els mateixos desitjos de fraternitat que cada dia, diria jo.
O potser més, en part, o cada dia una miqueta més, no? Bé, en tot cas, aquí som durant gairebé mitja hora per fer opinió pública a favor de la fraternitat universal. O dit d'una altra manera, per augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
Avui comencem més, tenim el comentari de la paraula de vida i un tema central, la clau del dia, profundament humà i social. No marxeu, que comencem de seguida.
La clau del dia.
I la clau del dia avui és una clau en femení, podríem dir. Sí, sí, perquè volem presentar-vos un projecte, un centre d'atenció a la dona que es diu precisament El Lloc de la Dona.
Per aquest motiu hem convidat avui als estudis de Ràdio Estel a Mar Galceran, coordinadora d'aquest centre. Aquí volem saludar de seguida. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, què tal?
Molt bona tarda, Mar, i moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. De fet, tenim moltes coses per explicar i molt interessants, però bueno, sempre és bo començar pel principi. Llavors, per situar-nos de seguida, Mar, ens diu què és El Lloc de la Dona?
Bé, El Lloc de la Dona és un centre d'atenció a dones que viuen en contextos de prostitució o són víctimes de trata. És un centre d'una congregació religiosa, la congregació de les Oblates del Santíssim Redentor. Té un nom una mica llarg, eh? I bé, això és una mica el que identifica el centre.
Molt bé. Precisament, això és un centre fundat per aquesta congregació, les Germanes Oblates, no? Potser també és bo que breument ens expliquis una miqueta l'origen i la vocació d'aquesta congregació religiosa.
Sí, la veritat és que té una història molt bonica i molt interessant, no? Com la majoria de les històries fundacionals de les congregacions, no? Aquesta congregació va néixer fruit de l'amistat i de la crida, no?, que van sentir també dos persones en concret. Una va ser el pare José María Benito Serra, que va ser un monjo benedictí de Mataró, que va néixer a mitjans del segle XIX, i que després, durant l'amortització de Mendizábal, va haver de marxar, doncs, com tots els religiosos fora del país, va anar a petar un monestir de la Cava d'Itàlia, i en allà doncs, va sentir la crida a fer-se missioner amb un altre company de la comunitat i va marxar de missions a Austràlia, a Perth. Allà el van fer bisbe. Després del seu mandat, doncs, en allà, com a bisbe, va retornar al cap de molts anys a Espanya. I quan va tornar aquí, doncs, es va anar implicant en temes més socials i va posar-se de confessor de l'hospital que tenien els germans de Sant Joan de Déu a la unitat de malalties venèries. I en allà va conèixer a una noia joveneta, Josephine, que tenia 14 anys, francesa, que havia estat doncs, enganyada i explotada per fer l'exercici de la prostitució, que estava doncs, morint-se. I, bueno, va quedar absolutament, diguem-ne, que colpit per la situació d'aquella noia i d'altres noies que estaven en aquell hospital, i va veure que aquelles noies, quan sortissin de l'hospital, no tindrien altre remei, perquè no tenien res més que anar altra vegada a tornar al carrer a exercir la prostitució. I es va sentir cridat a fer alguna cosa per elles i va dir, si ningú els hi obre cap porta, jo els obriré una. Però clar, en aquella època, doncs, que una persona com ell, que havia estat bisbe, doncs, que es posés amb una obra d'aquest embalat, per entendre'ns, doncs no socialment no era correcte, no? Políticament correcte. I ell va veure clar que necessitava una dona que l'ajudés en aquesta missió. I llavors va pensar amb la madre Maria Antonia de Oviedo Chontal, que era una dona de Suïssa, però que tenia el pare espanyol, que ell havia conegut a Palau quan era bisbe i quan va anar de missions a Perth, s'encarregava ell sobretot de buscar diners per poder tirar endavant les comunitats dels indígenes d'Austràlia. I llavors això va fer que va ser un home que també es codejava, diguem-ne, doncs, amb l'alta aristocràcia. I aquí a Espanya doncs, havia demanat doncs, diners a la reina Maria Cristina. I resulta que la Maria Antònia Serra Xontal va ser la institutriu de les filles de la reina Maria Cristina. Fins que les filles petites...
No?
Sí, això fins que les filles petites...
Una pel·lícula, no?
Ui, tant, es podia... Bueno, de fet, ja una mitja obra de teatre ja tenim fet. Ah. Bueno, i la qüestió és que, doncs, bueno, la va conèixer allà a Palau i quan la mare Antònia va acabar, diguem-ne, la formació de les filles de la reina Maria Cristina, va coincidir, providencialment, jo crec que això va ser també que Déu volia així, no? Va coincidir en que el pare Benito Serra es va trobar amb aquesta situació. I va ser quan li va dir... amb ella si es volia embrancar amb aquesta història. Inicialment la mare Antònia li va dir que no, i imagineu-vos, una dona que sempre s'havia mogut a Palau, vos que li demanessin doncs, ficar-se amb les prostitutes, doncs li va dir que no, que sentia repugnància. Però la mare Maria Antònia de Oviedo era una dona d'una profunda fe, d'una espiritualitat molt forta, molt arraigada. Era una dona que havia fet opció cèlibe i de consagració a Déu de manera interna, ja abans de ser... la institutriu de les filles de la reina Maria Cristina, i al final, doncs, evidentment, doncs, va claudicar i va ser així com el 1870 doncs, van iniciar el que seria pròpiament la congregació, van fundar pròpiament la congregació de les Albates del Santíssim Redemptor.
I a Barcelona, quan van arribar?
A Barcelona van arribar a l'any 1898. Primer van estar a la Zona Alta, a Bellesguard, i el Raval, que és el lloc on, diguem-ne, porten doncs, els últims anys intervenint més directament, doncs van arribar a l'any 1984. És a dir, fa més de 30 anys que tenen una presència concreta i d'intervenció en aquests contextos al Raval.
Sí, bueno, s'ho podem imaginar, però per què justament el Raval...
Bueno, el Raval sempre ha sigut el barri de Barcelona doncs, on hi ha hagut una concentració màxima de l'exercici de la prostitució. És veritat que ara actualment doncs, la prostitució doncs, la trobem present no únicament al Raval, sinó a altres zones perifèriques de la ciutat de Barcelona i, evidentment, també en molts pisos i clubs de qualsevol districte de la ciutat de Barcelona. Però el Raval encara ara continua sent, i alguns carrers determinats, un lloc doncs, de molta concentració de l'exercici de la prostitució.
Els destinataris del centre, el lloc de la dona, són això, ja ho has explicat, dones que exerceixen la prostitució, però per aclarir una mica de conceptes, és la mateixa cosa les prostitutes que les víctimes del tràfic de dones?
No és el mateix. Aviam, tot i que són termes que estan molt entrellaçats. Això. La prostitució l'entenem, si agafem una mica... de la definició de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut, l'entenem com un intercanvi de béns, de serveis sexuals a canvi d'algun tipus de béns, que poden ser béns materials. Vull dir, una persona es prostitueix perquè ofereix un servei i obté uns beneficis econòmics a canvi. Fins aquí és el que podríem dir que és la prostitució. Quan parlem de trata, no de tràfic, perquè el tràfic és una altra cosa, quan parlem de trata, ens estem referint a... la captació, l'obligació, la coacció, de manera... per tant, hi ha una obligació a exercir o a oferir aquests tipus de serveis, no? A través d'això de la coacció, de l'engany i a vegades fins i tot del rapte. De manera que aquí hi ha una negació de la voluntat de la persona, no? I un clar atemptat contra la llibertat, contra l'autonomia, contra la integritat, no? Perquè a vegades s'exerceix fins i tot la violència. Això seria la trata de dones amb fins d'explotació sexual. El tràfic, que és el tràfic que seria el tràfic d'immigrants, el pas de persones d'una frontera a una altra de manera il·legal. Això és el que seria... el tràfic d'immigrants. Sí. Aquest tràfic d'immigrants pot ser que sigui amb fins d'explotació sexual, i parlarem de trata, tràfic, no?, de dones amb fins d'explotació sexual seria trata, però pot ser que el tràfic sigui per altres motius, per tràfic d'òrdens, per explotació laboral, etc. No? Vull dir que no necessàriament.
Molt bé.
Gràcies. Ja està clar que vosaltres voleu ajudar-les, no?, fonamentalment, però de quina manera a través de quins projectes, com us estructureu, quins objectius teniu? Deu ser una mica ampli,
sí.
Això, no?
La primera cosa és oferir-los un lloc doncs, d'acollida. No? Per això ens diem el lloc de la dona, perquè volem que sigui el seu lloc. No? Un lloc on se sentin reconegudes com a persones, que se sentin reconegudes com a dones, que se sentin tractades amb el mateix respecte i dignitat que qualsevol altre ésser humà. Això, ja només això, d'alguna manera, restableix, en certa manera, la seva confiança i també la seva autoestima, que és fonamental per iniciar processos de transformació i de canvi. Nosaltres, bàsicament, treballem sobretot en projectes de formació. Les dones que venen al nostre centre, doncs, moltes d'elles busquen una alternativa laboral a l'exercici de la prostitució, però, clar, també actualment la majoria de dones que estem acollint i atenent són immigrants que provenen d'altres països, especialment de Nigèria, que no tenen formació o molt baixa formació i que per exercir qualsevol altre tipus de feina doncs necessiten formar-se. No? Llavors, un dels projectes fonamentals que tenim és la formació en habilitats prelaborals i també amb competències laborals per exercir doncs, altres professions que elles, doncs, depèn del que vulguin, del que els interessa, doncs els hi puguem oferir. I un altre diguem-ne, projecte que tenim és el de la intervenció en pisos i clubs, que és un projecte que el que pretén doncs, és, d'alguna manera, identificar les dones que estan exercint la prostitució en locals tancats, que no estan, diguem-ne, directament a carrer, que es trobin en una situació de més alta vulnerabilitat o d'explotació doncs, sexual, i oferir-los també doncs, els nostres serveis de formació, d'inserció laboral, però també serveis de salut i sanitaris, perquè moltes d'aquestes noies també tenen, diguem-ne, problemes a aquests nivells. No? I un altre projecte que oferim és el de Dona Colors. Vam crear, amb aquesta voluntat de poder oferir una alternativa a l'exercici de prostitució que s'adequés una mica a les seves situacions, un taller de confecció amb una marca pròpia, Dona Colors, i en aquests moments el projecte contempla una part de formació en costura de 400 hores i després un taller, com dic, de confecció pròpia. En aquests moments tenim 5 dones cosint en el taller que han pogut sortir del cercle d'exclusió en el que es trobaven i, per tant, iniciar una nova vida, i esperem que a mesura que anem venent més els productes que anem d'alguna manera confeccionant, puguem també anar contractant a més dones.
I on veneu aquests productes? Això sembla interessant.
Bueno, de moment, ara per ara, perquè també és un projecte que no fa molt de temps que vam començar, doncs els estem venent a diverses botigues de la ciutat de Barcelona. Tenim una xarxa d'unes 25 botigues en aquests moments, aproximadament, la majoria a Barcelona, també alguna altra autonomia, però bàsicament aquí a Catalunya, i després també per internet. Tenim una web, donacolors.com.
Donacolors.org,
perdó.
.org i amb K, no? K de quilo,
sí,
diguéssim.
Sí, exacte, així, i en cada quilo.
No sé, a lo
exacte.
Modern,
diguéssim. Sí, exacte.
Però tot i amb això us van donar un premi, no?, justament per aquest projecte, l'any 2015.
Sí, sí, sí. Va ser molt important perquè, bueno, d'alguna manera va ser un reconeixement a la feina que estàvem fent, un impuls pel projecte, però també, sobretot, va ser important per la sensibilització social que, d'alguna manera, també es genera a través d'això. No?
Molt bé. Marc, quantes persones, quantes dones ateneu en el vostre centre?
Bueno,
que es beneficien?
En aquests moments, doncs, al llarg de l'any poden passar aproximadament entre 350 i 400 dones, de les quals que segueixin algun itinerari formatiu, perquè no totes inicien un itinerari formatiu. Hi ha dones que senzillament expressen una demanda, una necessitat, i algunes les podem cobrir, altres les hem de derivar a altres llocs, no? Però, o senzillament hi ha dones que busquen ser escoltades, no?, i tenir un lloc com de referència. Les que inicien algun procés o algun itinerari educatiu i que, per tant, perduren en el temps amb més amb nosaltres, aproximadament unes 200 a l'any.
I també teniu voluntaris, no?, que us ajuden per atendre
sí.
tantes persones, vull dir...
La feina que fem els professionals...
Què fan? També donen classes, no?
Sí, bàsicament, com deia, el 96% de la població que tenim són immigrants. I, per tant, el primer que fem és classes de castellà, perquè són dones que acaben d'arribar aquí, dels seus països, com deia abans, majoritàriament de Nigèria i no saben castellà. Llavors, els voluntaris és un element fonamental del projecte. No podríem tirar endavant tot el que fem sense el recolzament dels voluntaris, perquè les fonts de finançament tampoc no arriben per més, per entendre'ns. I els voluntaris fan feines diverses, des de classes, des de formació a les dones, tant en castellà com en habilitats prelaborals, coses que no són molt complexes, o també fan acompanyaments puntuals, no? O fan també tasques d'acollida de les dones, depèn, en funció de la persona que ve a demanar, fer un voluntariat, mirem què es pot oferir, com es pot encaixar.
Marc, se'ns acaba el temps tan interessant d'aquesta conèixer aquest centre vostre, el Lloc de la Dona. Vols llançar algun missatge a les dones que es troben en situacions que hem comentat i, per altra part, a la ciutadania en general, als oients?
Bueno, a les dones els diria que aquí tenen un lloc, a Avinguda de les Drassanes 27 Baixos, un lloc on poden ser escoltades, on podem intentar donar resposta a les seves necessitats, a les seves demandes, un lloc on es podran trobar com si siguessin a la seva família, no? I a la ciutadania sí que m'agradaria insistir en la idea de que totes les persones tenim la mateixa dignitat, no? Totes les persones, pel fet de ser humans, tenim els mateixos drets i tots tenim també la necessitat de ser tractats de la mateixa manera, independentment de la nostra orientació sexual, de la nostra activitat professional, de la història que portem a l'esquena. Tots som iguals, no? I si fóssim capaços de reconèixer en l'altre, qualsevol altre, un germà, algú igual a tu, probablement el món seria més fratern, no? I com deia Sant Pau, no hi ha home ni dona, no hi ha pagà ni creient, no hi ha persona blanca o negra, no? Tots som igual als ulls de Déu.
Molt bé, Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat d'una manera tan humana a aquesta realitat d'ajuda fraterna tan, tan viva i efectiva. Moltes gràcies.
A vosaltres per l'oportunitat.
I bona feina.
Gràcies.
Avui m'han dit...
En aquesta secció, avui m'han dit, i en un diumenge com aquest, que per al nostre programa és el primer del mes, volem recuperar el pensament de la paraula de vida d'aquest mes de febrer.
La cita bíblica, en aquest cas, és el profeta Ezequiel i el comentari del religiós oblat Fabio Chardi. Escoltem.
Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre.
Necessitem un cor nou i un esperit nou? N'hi ha prou de mirar al voltant. La violència, la corrupció, les guerres neixen als cors de pedra que s'han tancat al pla que tenia Déu per la seva creació. Fins i tot, si mirem dins nostre amb sinceritat, no ens sentim moguts moltes vegades per desitjos egoistes? És l'amor el que guia les nostres decisions? És el bé de l'altre? Observant aquesta nostra pobra humanitat, Déu se'n compadeix. Ell, qui coneix i ens coneix millor que nosaltres mateixos, sap que necessitem un cor nou. Ho promet el profeta Ezequiel pensant no tan sols en cada persona, sinó en tot el poble. La nostra història ha demostrat repetidament que, d'una banda, sols no són capaços de complir el seu projecte, i, de l'altra, Déu mai no s'ha cansat de tornar a posar-se en joc, fins a prometre de donar-nos, ell mateix, un cor i un esperit nous. Ell compleix plenament la promesa donada quan envia el seu fill a la terra i infon el seu esperit a la Pentecosta. En neix una comunitat, icona d'una humanitat que es caracteritza per un sol cor i una sola ànima. Fins i tot jo, que escric aquest breu comentari, fins i tot tu, que el llegeixes o l'escoltes, estem cridats a formar part d'aquesta nova humanitat. En lloc de deprimir-nos, doncs, enfront d'una societat que sovint sembla corrupta i tancar-nos a la indiferència, Dilatem el cor a la mesura del cor de Jesús. Fet això, està tot fet. Era una invitació de Chiara Lubich, que continuava dient: es tracta d'estimar cadascú que se'ns acosta com Déu l'estima. I atès que vivim en el temps, estimem el proisme un rere l'altre.
Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre.
El dia a dia de la fraternitat.
Volem recollir avui en aquesta secció un breu testimoni que ve de l'altra part del món, per dir-ho així, de Myanmar, o Birmània, confinant amb Tailàndia i Laos, entre altres països. Un país que, després de més de 50 anys d'aïllament internacional i feroxa dictadura militar, camina vers la pau i la democràcia. D'allà és Jenny, treballadora al camp de refugiats d'ACNUR, que ens explica el següent.
Quan era jove, als anys 80, la vida aquí a Myanmar era extremadament difícil. A causa de la situació política, van perdre moltes persones. Jo vaig perdre el meu pare. Però sempre he tingut l'esperança que les coses canviarien. Després dels meus estudis vaig trobar feina. Ara m'encarrego del retorn i la reintegració positiva dels refugiats. De fet, a causa d'aquests més de 20 anys de conflicte, de guerra civil, hi ha 9 camps a les zones frontereres, on encara viuen moltes persones com a refugiats. A més de l'ajuda de primera necessitat, una altra cosa és el perdó i la reconciliació. A Myanmar, aquesta és una gran tasca que depèn de cada ciutadà. Jo miro de veure noves a les persones, a cada persona. Reconciliar-se és una cosa molt compromesa. No es tracta només de fer-ho jo, és una cosa de tot el país, però jo vull començar per mi i pel meu entorn.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Gràcies, Jenny, i gràcies, Antoni, per la reflexió que ens vols oferir tot seguit. T'escoltem, com sempre, amb atenció.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Hem viscut, dissortadament, una cultura patriarcal que ha generat una societat en què l'home ha volgut dominar a la dona i la dona, fruit d'un model social de l'època, es deixava dominar. Les decisions i les responsabilitats les prenia sempre l'home i la dona, generalment, les acceptava sense discutir. I quan les discutia, es podien produir i encara es produeixen fets de violència que podien acabar de la pitjor manera. La societat patriarcal, hem de reconèixer que ha generat una greu patologia masculina, que és el que anomenem el masclisme, on es fa present l'actitud possessiva, l'actitud dominadora, l'actitud violenta respecte a la dona. I el màxim exponent d'aquesta actitud dominadora és, d'una banda, la violència de gènere, que converteix a la dona en una mena de propietat de l'home. I, d'altra banda, la prostitució, que converteix el cos de la dona en un negoci. I la dona es troba entre el client i el proxeneta patint un autèntic esclavatge en ple segle XXI. Cal redefinir què és la masculinitat i què és la feminitat, perquè sembla que hi ha una certa confusió. La masculinitat autèntica no té res a veure amb actituds possessives, dominadores ni violentes. Sí que té a veure amb les ganes de fer feliç a la persona estimada, d'ajudar-la, de comprendre-la, les ganes d'obrir un diàleg serè i sincer per dir què és el que ens agrada i què és el que no ens agrada. També la feminitat cal posar-la al seu just puesto. La feminitat autèntica, la dona sap molt bé el que vol i el que no vol. Té necessitat d'estimar i de sentir-se estimada. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
S'ha S'acaba el temps del nostre programa, però abans volem recordar i agrair l'equip de persones que fa possible cadascuna d'aquestes estones que vivim en clau de fraternitat. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, en control de so.
Maria Jesús Dorca és la nostra community manager i les veu, sí, ara mateix acabeu de sentir l'Antoni Pedragosa. Al meu costat tinc l'Amparo Gómez.
I jo al meu costat tinc el Lluís Antoñana.
Amigues, amics, tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Fins aleshores, quedem en clau de fraternitat.